Balls de lletres, bocins de literatura domèstica, un espai on el Joan, el Rubén, la Lu, el Joanjo i la Míriam comparteixen fílies i fòbies poètiques i literàries amb fragments literaris de poetesses i poetes propers i llunyans.
Per mi, ella no era una persona, ni tan sols una veu. Era solament una part de la cançó que cremava en el meu interior. De Rolfus. Bon dia, tornem un altre cop amb aquest programa de paraules, versos, viatges i jo no sé què més coses. Amb aquest estiu calorós, molt calorós, africà que tenim per aquí. I, així que, bon dia, Joanjo, com portes la
bon
calor?
Bon dia.
Portes la calor bé o no?
Sí, sí, uf, insuportable.
Però tu ets capaç de fer un poema de Groenlàndia i te quedes tan fresc. La resta no, a mi no me sortiria de Groenlàndia, me sortiria una mica més calent. Lourdes, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Míriam.
Tu si el fessis de Groenlàndia desfaries el gel, fill meu.
Oh, per favor.
Oh, i ara sí, ara he dit una cosa com
a
poètica.
A la primera... A la primera paraula ja, eh?
Ah, jo sóc un fan d'una pel·lícula que es diu Los amantes del círculo polar. Que
no, jo també, jo també.
És el meu somni estar davant de la cadira. Però clar, no podria fer-ho, perquè segons tu, bueno, jo seria... Sí, clar, semblaria Camerún. Bon dia, Joan.
Hola, què tal?
Oh, però el calor, perquè...
La calor bé, gràcies, com... Aquí, bé, res, frescos com a roses.
Ja veus, el Joan és de Groenlàndia.
Home, si l'estiu no fa calor, què farem?
Doncs viure millor.
I posarem el seny de Joan Josep Miracle i equilibrarem els nostres estats anímics de la seva mà i de les seves paraules, que no les acabaríem mai. Interstici. He fet estada en un interstici de la ment. És una república i s'hi arriba amb tren de gran velocitat. Sortint de l'estació, que té forma de cafetera express, tot és plàcid i els núvols són perfumats. Els pianistes toquen els terrats, els pintors dibuixen rere la catedral i els doctors allisonen a les tavernes. Misteriosament, he perdut el bitllet de tornada. Si tu perds el bitllet de tornada, què farem naltros?
És pocket paio, eh? És molt bo.
És pocket paio, sí. Un dia l'hem de convidar.
Gràcies.
Això mateix. Jo ara me'n vaig... programes anteriors, em sembla que havíem fet un tomb per Sud-amèrica. I doncs mira, doncs sí, també ve de gust i remenant prestatgeries he trobat un llibre que és un recull de poemes del Benedetti, que és, bueno, és una mena d'àlbum de fotos. El fotògraf, que això qui el conegui el coneixerà, es diu Eduardo Longoni, però són poemes que il·lustren fotografies o fotografies que il·lustren poemes, no sé quin va ser l'ordre, però realment és un redescobriment d'aquells que val la pena. Diu: un viento misionero sacude las persianas, no sé qué jueves trae. No sé qué noche lleva, ni siquiera el dialecto que propone. Creo reconocer endechas rotas, trocitos de hurras y batir de palmas, pero todo se mezcla en un aullido que también puede ser deleite o salmo. El viento bate franjas de aluminio, llega de no sé dónde a no sé dónde, y en ese rumbo enigma soy apenas una escala precaria y momentánea. No abro hospitalidad, no ofrezco resistencia, simplemente lo escucho arrinconado, mientras en el recinto vuelan nombres, papeles y cenizas. Después se posarán en su baldosa, en su alegre centímetro, en su lástima. Ahora vuelan como barriletes, como murciélagos, como hojas. Lo curioso, lo absurdo, es que a pesar de que guardo mensajes y pregones de todas las memorias y de todos los puntos cardinales, lo raro, lo increíble, es que a pesar de mi desamparada expectativa, No sé què dice el viento del exilio. Aquest m'agrada molt com diuen les coses, no aquests sud-americans.
Sí, estan més connectats amb la Terra, no necessiten tanta ciència. Per...
Sí, no? Fa efecte sí. Que és, no sé.
Els occidentals, si no tenim ciència, és com que les coses no són reals i ells estan molt més connectats amb el cosmos.
Ai, Lu, per favor. Jo voto perquè un dia em facis un programa i jo t'escolto. Si ells estan interessats o no, tant me fa. Però tu ens parles del cosmos i d'aquestes coses que parles tan boniques i jo m'encantarà. I Rubén ja escalfarà motors per alguna banda, Joan Guas li encantarà i mentrestant...
A mi jo m'apunto.
Ell s'apunta fijo i Joan Josep Miracle farà un poema de mentrestant.
Això.
Jo em comprometo a fer-lo i avui no sé quan s'emetrà aquest programa, però avui que estem gravant el programa 1 de juliol, aquest diumenge hi ha lluna plena i hi ha eclipse i és com l'últim eclipse de tota una sèrie d'eclipses. Llavors és brutal, és un moment brutal per canviar patrons de comportament, de dir, vale, o sigui, vull deixar-me de comportar d'aquesta manera... he de passar a comportar-me d'una altra manera. O sigui, hi ha molta energia per dir, vale, prou, ja no vull més això, vull una altra cosa a la meva vida. O sigui, us proposo que feu canvis de patrons.
Ai, que maca, m'encanta. Però
amb quatre no dies farà, tenim temps o...?
Sí, no. L'energia hi és, no només és el mateix dia, l'energia hi és dies abans, dies després, és un fluir tota l'estona.
Però és un moment molt bo. De cúmbia.
No escolteu, deixeu-lo fer poemes.
A veure, cúmbia.
Gràcies.
De res. Jo he de confessar que us en recordeu que bueno, vam compartir-nos una entrevista de la Juana Dolores que, sí. Que també algun dia la podríem portar. Doncs en aquesta entrevista deia que el Joan Margarit era molt dolent i llavors jo em vaig deprimir molt perquè a mi Joan Margarit m'agrada molt. I he estat com tots aquests mesos sense tocar a Joan Margarit, el vaig ficar com a la nevera. I avui he decidit que el volia tornar a reprendre perquè si a mi m'agrada, doncs per mi és bo i ja està, i que diguin el que vulguin, no? I us he portat un poema d'un llibre que té que... Bueno, un poemari que té que m'agrada molt, que és Des d'on tornar a estimar, que és un dels més recents.
I ara, si permeteu l'acudit dolent, per a gustos Dolores, o sigui que...
Ah! Avui ho estem petant molt fort, eh? Ei, Edgar, jo crec que ens posarà com a programa temàtic.
Ara tinc molta calor.
No m'estranya, amb aquestes bromes.
Ai, va, posem-nos serios. Es diu Coneixement. I és cavar entre les pedres, els terrossos i les arrels que mai no arrencaràs. Però aquest és el preu del que és profund. Cavar és religiós, és una forma de bondat. Cavar de nit, després agenollar-se i aixecar els ulls a les estrelles sabent que cal buscar-ho tot a terra. Com construir una casa, com escriure un poema. I fins i tot des d'on tornar a estimar en aquest temporal de la memòria. Molt guai.
A mi sí que m'agrada. Eh?
A mi Joan Margarit m'ha costat com una nena petita. Vaig entrar-hi, començar-hi molt malament i suposo que és de la maduresa teva. Ara veig que anar-me fent gran, anar-lo copsant, valorant, estimant el que escriu, la senzillesa amb la que escriu, que és molt especial, sí. Jo crec que quan arribi a ser una miqueta més sàvia, entendré que aquest tio és molt gran.
Ai, mare, jo no faré.
Esperem que la Fana Tres també un dia ho entengui.
Si no que vingui, que també li explicarem.
Sí, li explicarem nosaltres.
Ui, aquesta noia és una bomba, aquesta sí, quan vingui, mare Déu.
Ens dirà, però jo tinc un premi i vosaltres no.
És tota la mierda, jo, una escopeta aquella. Però bueno, ja la portarem. Aquesta és una punky. Vaig a llegir mira, un lloc que sempre fa la mateixa temperatura i així no tenen estiu ni calor, ni... Ai, no, calor sí que tenen, el que no tenen és hivern, a l'Equador. Anem a la ciutat, a la capital marítima, a Guayaquil. El cas de la mà de la Ileana Espinel, que era una poetessa, escriptora, redactora, en un món d'homes, la veritat que una tia molt, molt potent. I com és una setmana de canvis i d'energia, ens caldrà tranquil·litat. I la Ileana té un poema de tranquil·litat. Es diu Valium Deu.
Ets un trampós. Molta tranquil·litat, eh? Ets un trampós.
Bueno, és el que hi ha. Con un Valium 10 puedes cambiarte lo negro en blanco y lo real en mito y pisarte el pretérito infinito sin un paso que deba torturarte. Con una Valium 10 tu ser podría ilusionar al ángel de la angustia y convertir esa sonrisa mustia en cascabel de pánica alegría. Con una Valium 10, tan solo una, y lanzarte en cohete hacia la luna tras una noche insomne como esta. ¡Ay, pequeña pastilla milagrosa, que levantas mis nervios de su fosa con un responso de dopada fiesta! Así que es un soneto al Valium 10. He de decir que el poema es del 72, es así que... clar, té la seva explicació, és a dir, quan va aparèixer tota la... el Valium com a droga de la tranquil·litat.
A la millor diu Valium com a metàfora d'altres coses, eh? És a saber.
Segurament.
I d'altres substàncies menys permissibles.
Pot ser que sigui el Valium, perquè va ser tota una revolució.
No, ja pot ser, sí. No, per aquelles dates, sí, de veritat.
Així que aquesta, bé, la setmana aquesta d'energia ja teniu topada fiesta.
Estupendo. Doncs seguim amb més astres, amb més viatges, amb més canvis. L'altre dia caminava per darrere casa meva, que hi ha uns camins meravellosos, perquè són tan normals, que amb el temps passem a trobar meravellós allò normal. I vaig veure com havien segat el blat o l'ordi, no sé ben bé què hi ha, i vaig pensar que tot és un cicle, no? I vaig buscar un poema, aquell poema que diu "Tot és en tot i el cicle recomença". Oh. I me'n vaig donar compte, buscant aquest poema del Miquel Martí Pol, que no sé si el vaig trobar esquinçat o a trossos o què, però bueno, ara llegiré també de la xarxa, no sé amb quina fidelitat, però me'n vaig donar compte que aquest poema és super bonic. Així és que us el comparteixo. Ah. Perquè els colors de la tendresa porten tonalitats més netes al paisatge i fan l'ombra dels arbres molt més densa. Així creixem, i els anys són una pedra de formes consuetes que no llasta la ingravidesa mòrbida dels somnis ni afeixuga el delit de les mirades. Tot és en tot, i el cicle recomença cada vegada que el desig detura l'ocell del temps i en fixa bé la imatge. Tot és en tot, delimitat, tangible, i a poc, amb mots de cada dia, pot concretar-se en signes, en paraules, del Miquel Martí Pol. Oh.
Aquest és el nostre poeta, també.
Aquest és el nostre poeta.
En tenim tants, de vegades, que costa allò de dir que tots tenen èpoques, però tots tenen... amb el vostre permís, jo continuo amb el senyor Benedetti, ja que hi estem posats, una bona repassada.
Molt bé.
No està malament.
No.
Perdoneu, això de llegir en estranger se'm fa una miqueta raro, però bé. Sí, perdoneu l'accent, però... Diu, no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido en el que uno puede sentirse árbol o prójimo siempre y cuando se cumpla un requisito previo, que la ciudad exista tranquilamente lejos. El secreto es apoyarse, digamos, en un tronco y oír a través del aire que admite ruidos muertos, como en Millán y Reyes galopan los tranvías. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico siempre ha tenido una agradable propensión a los sueños, a que los insectos suban por las piernas y la melancolía baje por los brazos hasta que uno cierra los puños y la atrapa. Después de todo, el secreto es mirar hacia arriba y ver cómo las nubes se disputan las copas y ver cómo los nidos se disputan los pájaros. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes. Ah, pero las parejas que huyen al botánico y ya desciendan de un taxi o bajen de una nube, hablan por lo común de temas importantes y se miran fanáticamente a los ojos, como si el amor fuera un brevísimo túnel y ellos se contemplaran por dentro de ese amor. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido que solo despierta con la lluvia. Ahora la última nube ha resuelto quedarse y nos está mojando como alegres mendigos. El secreto está en correr con precauciones a fin de no matar ningún escarabajo y no pisar los hongos que aprovechan para nacer desesperadamente. Sin prevenciones, me doy vuelta y siguen aquellos dos a la izquierda del roble, eternos y escondidos en la lluvia, diciéndose quién sabe qué silencios. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero cuando la lluvia cae sobre el botánico, aquí se quedan solo los fantasmas. Ustedes pueden irse, yo me quedo.
Que xulo.
No sé, molt bé. Tantes botàniques i coses així, com que a mi m'agraden molt tots els pàjaros.
Així, així global.
Així global.
Doncs, Joan, fan ganes d'anar a la botànica, que caigui la pluja, a sobre.
A sentir els tramvies lluny, allò a la ciutat, sí, lluny. Sí, sí. És una imatge molt interessant, d'un parc a la ciutat. D'un parc dintre d'una ciutat, d'un gran parc a dintre d'una gran ciutat.
I que a la nit hi ha els fantasmes.
Això.
Super misteriós. Doncs, l'altre dia vam llegir uns poemes, no?, de la nostra companya ballenca. Recordes el nom, Joan?
Mireia Cassanyes, sí, del Mal.
Mireia Cassanyes. I ens va agradar molt, bueno, a mi em va sorprendre, no? Em va generar molta curiositat que parlava, no?, de la ciutat, dels torrents, com doncs era molt de la terra. I llavors he buscat un poema d'en Gerard Vergés, que bueno, va ser un senyor que era doctor, bueno, no sé, encara està viu o mort, ara ja l'estic matant sense a veure.
Sí,
2014.
Sí, ja fa, sí.
Ell era doctor en farmàcia. A mi m'agraden els científics que fan poemes, m'agraden molt, perquè trobo que la poesia per mi sempre ha sigut una cosa molt científica també, no? Molt de matemàtiques, no? Al final, i perquè és el fet de comptar, bueno, sí. I llavors els científics que fan poemes m'agraden. I té un poema que es diu Parlo d'un riu mític i remorós, que és una mena d'himne a l'Ebre. I mira, us el llegeixo. Tot sovint penso que la meva infància té una dolça i secreta remor d'aigua. Parlo de la verdor d'un delta immens. Parlo dels vols d'ibis, milers d'ibis com volves vives de la neu més blanca, i del flamenc rosat, de l'íntim rosa, d'un pit de noia gairebé entrevist. I parlo del coll verd brunzit per l'aire, com la pedra llançada per la fona, de l'anguila subtil com la serpent, la tenca platejada de les basses. Parlo del llarg silenci on es fonia en l'aigua dolça del riu, la mar amarga. Parlo d'un riu entre canyars, domèstic. Parlo, Virgili amic, de l'horta ufana, dels tarongers florits i de l'api tendre, de l'aixada i la falç del gos a l'era. Lluny, pel cel clar, va un vol daurat de garces. Parlo d'un riu antic, solcat encara pels vells llaguts, els últims llegendaris llaguts, tan afuats com una espasa i carregats de vi, de llana, d'ordi i amb mariners cantant sobre la popa. Parlo d'un lent crepuscle que posava or tremolós a l'aigua morosida, punts de llum a les ales dels insectes, solars reflectiments als ponts llunyans, dolça remor de l'aigua en el record. I això em fa pensar en que just abans del confinament tot eren com imatges de l'Ebre, no? Del delta de l'Ebre, després del temporal Glòria, no sé si us recordeu. Mm-hmm. I de cop i volta va desaparèixer de les nostres pantalles, això. Si ara mateix ja no sabem com ha quedat l'Ebre, si realment s'ha...
Està bé, està bé. No, no, de veritat, eh? No, no sé si conyes o no.
No, sí, no, és molt bo això, però no, no hem tornat a saber res més, no?
La foto tenia una mica d'engany, perquè era veritat que era l'època en què els camps d'arròs estaven anegats.
Estaven anegats.
Sí, entonces, els que vivim prop de normal hem viscut prop dels arrossars, sabem que l'arròs té uns cicles i un dels més xulos, amb diferència, és quan està ple de miralls. És a dir, tu camines i veus tot miralls d'aigua. Bueno, a veure per on tiro jo. Bueno, me vaig a una cosa. Abans has dit, Joan Guas, d'Eduardo Longoni, que és un fotògraf molt famós argentí.
Sí.
Els que bueno, som...
Sí, ho sé perquè ho vaig llegir aquí el llibre, però...
Va fotografiar la dictadura argentina i la transició a la dictadura actual, o el que sigui allò, i també li va fer la foto a la mano de Dios. És a dir, va collir el moment aquí en què Maradona va fotre la mà. Jo aniré a un poema de la Maria Cabrera, que és una poetessa molt jove, i molt potent.
Molt potent.
Sí, jo crec que la paraula és potent, més que, no sé si és potent, és a dir, juga molt amb no fa la mètrica, que això a mi m'agrada molt, perquè jo també sóc de Cal Caos, però sí, juga molt bé amb l'estructura de les paraules, de repetir moltes vegades com si fos una oració des paraules. I diu així: com la fruita macada quan tanca el mercat, com la copa de més, com l'ullal del neguit, com la cursa d'asfalt quan m'ataca la nit, com el seductor de bar comptant dioptries al cul del got, com l'extinció sobtada de la teva llengua en la meva boca, com la mirada més sibilina, com la serpent més precisa, com enroscar-se en la nit, com un pecat de carmí, com mirar-se al mirall i trobar-hi una esfinge, com l'agulla més fina inoculant-me verins, com l'error de pronúncia en les llengües forànies, com el pam de península subjectat a la terra, com la fúria al teclat quan escrius el meu nom, com fer-se endre en la fosca i inflamar-se a l'albada, com el serf de la gleba, com la terra cremada, com el curt de la classe, com l'amor sense casa, com els ulls entelats de la bèstia cansada, com guaret, com l'oblit, com fer tabula rasa, com el pes dels meus morts quan s'acaba la tarda, com el dubte felí, com el nus de la soga, com el centre del món del siamès egoista, com l'error de càlcul del suïcida, com la teva festa, la meva misantropia, així jo.
I ara què hem de fer?
Tu mateix, no?
Escolta, una cosa pensava ara. Edgar, ens hauràs de canviar el contracte i el sou, eh? Perquè cada vegada ens esteu pagant més per pensar que per llegir. Perdoneu per repensar, per ser saps pensar. Pensava que aquestes xiques, sobretot xiques catalanes noves no, joves se'n diu, són totes potents, eh?
Molt.
Però que potents, quin orgull, no perquè siguin catalanes i potser sí perquè són dones. És molt guai saber que les generacions que venen a rebentar-ho tot. I per mi Dolores no és un exemple molt extrem, eh? Vull dir, totes elles per mi a la seva manera seran iconoclastes.
Venen generacions molt, molt, molt bones.
Bé, s'ha trencat. Hi havia com una crosta que amagava tot aquest potencial que la societat era i és encara la que és, però hi ha aquesta força que ha crescut, que ha trencat i hi ha aquesta crosta, i a partir d'aquí, evidentment, hem d'anar veient coses molt interessants. Sobretot sí. Això, de part de noies, dones, joves que...
El component de gènere, jo crec que també el fet d'haver-se sentit com més empoderades per poder escriure el que sentien ha fet que sortissin com més de l'armari en aquest sentit, no?
Jo crec que sí, jo crec que no és innocu el component de gènere, perquè venen amb una força doblada, És a dir, si llegeixes els poetes, Forcano mateix és impressionant, eh? Però els poetes actuals i les llegeixes amb elles, hi ha un component provocador, innovador, trencador, molt més fort en elles. Sí. I ostres, està molt bé. Suposo que les veus silenciades tenen això, que quan parlen, parlen més fort. I és magnífic que sigui així, eh? I tant. Qui té un poema d'elles, home? Ara no podem tancar amb un poema.
Estic buscant, eh? Estic buscant.
A Calafell, vinga, a veure si trobo Cala... Mireia Calafell mateix. Mireia Calafell. I tanquem el programa amb una d'aquestes xiques tan meravelloses.
Mireia Cabrera, si voleu.
Cabrera? Vinga, vols tancar-lo tu, Rubén?
Perfecte, mira, de Mireia Cabrera.
Vinga, va, sí.
Vinga.
Mira, jo començo així. Visc a la panxa de la balena. Sento el pes, el panteix d'un ventre titànic que respira. Se m'apaguen les candeles. Se'm consumeix l'aire. Me'l consumeix la bèstia. Li consumeixo a la bèstia. Sóc consumida per la bèstia. Ventre orgànic. Panxa palpitant. Víscera indecent. Que m'ofusques els gestos. Que em cremes els versos. M'inunde les venes. T'enclaves a l'eix de cada mot, de cada vida de la saliva. I a més, aquest és visual.
Que xulo. Sí, m'agrada molt aquest.
Pues bueno, pues, veus, acabem amb la força de la Mireia Cabrera aquest programa. Pues dale, que vagi molt bé, persones humanes, que esteu junts, que algun dia pues, estarem junts i farem un altre cop separació i farem així com les energies aquestes que ens agraden a vosaltres tant.
És que l'energia ha de ser propera, si no, és diferent. Bueno, és diferent. Ja. Ara que la dels astres ja la notem i estan allà dalt, però bueno, tenen molta força, però...
O allà baix.
La de les persones... O allà baix. Sí, això és molt relatiu.
Pues ara, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Tornem-ho a pujar.
Adéu-siau.
Adéu.
Valls de Lletres, bocins de literatura domèstica, un espai on el Joan, el Rubén, la Lu, el Joanjo i la Míriam comparteixen fílies i fòbies poètiques i literàries amb fragments literaris de poetesses i poetes propers i llunyans.